Tenim aquí asseguda amb naltros la vicepresidenta del Consell i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer. Molt bon dia, Alejandra.
Molt bon dia.
L'hem convidat perquè ens expliqui una miqueta de què es va parlar en la Comissió d'Ordenació i Promoció Turística, coneguda com COPT, que es va reunir el passat dimecres 9 de febrer, i de la que se'n va derivar, o almenys va transcendir, en nota pública, en nota de premsa, doncs que es preveu doncs, que la temporada aquest any s'eixampli una miqueta més, que comenci fins i tot una mica abans. Anem a pams. COPT, aquesta Comissió d'Ordenació i Promoció Turística, quina mena d'organisme, quina mena de comissió és, perquè els nostres oients ho puguin entendre?
Pues és una comissió de la que formen part diferents persones i o associacions i patronals, depenent també del tema. Aquesta comissió a vegades es reuneix per temes de promoció turística i formen part un tipus de persona o associació, i a vegades per temes, per exemple, reglamentaris o d'ordenació turística, i en aquest sentit entrarien altres persones. En general, els que sempre participen són les patronals empresarials, com podria ser l'associació hotelera, la PIME, els grups polítics, les agències de viatge, i en algunes d'elles també els sindicats.
Sindicats, i d'acord, i els grups polítics hi participen amb designació de persones afins al partit, no necessàriament consellers.
Efectivament.
D'acord. I les patronals, per exemple, EBAP, amb el CAP, el patronal de lloguers, també hi participaria o no, de cotxes?
Pues en aquest cas no hi participa, en la de promoció, però sí que és cert que sempre tractem de convidar a tothom, i dins de la PIME hi ha moltes de les associacions integrades. A vegades, quan parlem d'uns temes o d'altres, convidam aquestes que estan com dins de la PIME i les específiques perquè puguin formar part.
En qualsevol cas, qui la coordina? Es coordina des de la Conselleria de Turisme?
Es coordina des de la Conselleria de Turisme,
per
sí.
Per tant, tu d'alguna manera ets la persona que dirigeix la reunió.
Efectivament.
Molt bé. Escolta, us vareu reunir, és una reunió que es produeix diverses vegades l'any, al principi i al final de temporada. Com va això?
Bueno, depèn. La part de promoció turística normalment ens reunim entre 2 i 3 vegades, depenent de l'any i de com es presenta. Aquests últims anys hi ha hagut... Hem hagut de fer una feina molt flexible i establir uns plans de promoció que fóssim capaços també d'anar-los modificant segons la situació tan pròpia com dels nostres mercats emissors, i en aquest sentit es va reunir la setmana passada la comissió per parlar de quines havien de ser les promocions a realitzar al llarg d'aquest any, i sobretot també per parlar de la situació, de les perspectives i de com es veia aquest estiu. Ens vàrem emplaçar també a dins de 2 setmanes a acabar de fer totes les propostes per poder tancar aquest pla.
Si ho entenc bé, s'elabora un esborrany de pla de promoció turística per al 2022, que entenc que el desenvolupa els tècnics de la Conselleria de Turisme, s'entrega als participants, se'l mirin, i després que hi cloguin, que, en fi, suggereixin canvis o aportacions durant 2 setmanes en una propera reunió, no?
Sí.
Però a mi em sorprèn perquè promoció ja n'esteu fent, de promoció turística, a les fires importants, a Fitur mateix, estàveu fa 2 setmanes. O sigui, com funciona? Hi ha algunes fires turístiques, o sigui, són, diríem, a fira vençuda. O sigui, hem fet això, però què més podem fer aquest 2022?
No, sempre agafam les fires de World Travel Market i Fitur com a exemple i per anar recollint dades que són molt interessants a l'hora de prendre decisions. És el que presentam al gener sempre en aquesta comissió per fer el pla fins al gener següent, que ja inclou, evidentment, aquesta fira de World Travel Market o, per exemple, la de Fitur, entre d'altres.
I en aquest esborrany, quines són les línies mestres? Com voleu enfocar la promoció per aquest 2022?
Pues les línies mestres són continuistes en el sentit de que continuem treballant en tota la part de sostenibilitat, en la part de tractar de sensibilitzar i conscienciar els nostres visitants del que som, d'aquesta identitat pròpia també. I això ho feim pues, organitzant els diferents esdeveniments en aquest sentit, anant a fires específiques, per exemple, de birdwatching, de senderisme, de busseig, entre d'altres, i també pues, editant nous catàlegs o donant-nos a conèixer a mercats interessats en aquestes vertents turístiques.
Molt bé. Una de les, diríem, conclusions o una de les primeres sensacions que varen sorgir d'aquesta reunió és que la temporada, sí o sí, i amb això coincidíeu en aquest cas des de la coordinació de la COP i els propis participants, començarà abans del que és habitual.
Bueno, del que ha estat habitual aquests últims 2 anys, no? És a dir, tots ens han traslladat que sembla ser que començarem a principi de maig. Aquestes últimes setmanes s'està veient inclús un poc de moviment i demanda de reserves cap a Setmana Santa, però clar, sempre amb aquesta situació, no?, d'anar amb compte i tenir-ho tot preparat i a la vegada preparat per fer canvis.
Molt bé. Seguretat sanitària. Es va parlar també de la situació derivada de la Covid i com pot repercutir en la temporada turística. Quines són les vostres sensacions que us arriben des de, en aquest cas, entenc, des del govern balear?
Bueno, en aquest sentit, el que vàrem fer, com ja havíem fet al pla de l'any 2021, és posar damunt de la taula el que creiem que podrien ser necessitats en relació a la seguretat sanitària Covid de cara al 2022, en aquest estiu. Tots vàrem viure l'estiu passat, que vàrem començar molt bé i a mitjans estiu començar a pujar una nova onada, i en aquest sentit veure quines són les mesures més adients que creiem que s'han d'incorporar i traslladar-les així al govern balear. Això, el resultat d'això el tindrem a la segona part d'aquesta comissió.
Les sensacions pel que fa a reserves són positives, no? Per exemple, vàrem sentir doncs, que la reserva anticipada del mercat italià doncs, torna a agafar volada, torna a agafar força.
No, la reserva al mercat italià torna a agafar força i, d'altra banda, la reserva anticipada en general també torna a agafar força. També és cert que hi ha molts de hotels i allotjaments que han decidit posar la cancel·lació gratuïta quan es tracta de temes Covid. Això ajuda molt, no?
I són seguretat, els que, no, el
client? Exacte. Són els que més reserves i més interès estan tenint aquestes últimes setmanes.
Baròmetre turístic, resultats del baròmetre turístic, què en destacaria?
Bueno, jo destacaria una part positiva i és la bona valoració que vàrem fer del servei. I crec que això està molt unit a mesures que es varen implementar a Covid, però que pot ser que agradin a la gent, com per exemple pues, que hi hagi més distància entre taules, que quan un client arriba, pues, poguessis anar a saludar-lo i aquesta, no, tornar un poc a tenir aquest tracte personal. Altres temes, evidentment, com sempre, la natura, el paisatge i tot el que hem de protegir, i en la part pues que menys satisfacció havia creat, pues continuar treballant en donar a conèixer la part gastronòmica, que hi ha molta part de la promoció que també enfocarem en aquest sentit, el incentivar l'utilització i la producció del producte local per poder treballar amb aquest quilòmetre zero i, sobretot, qualitat preu, continuar treballant perquè el visitant que ve a l'illa se'n vagi amb aquest 95-98% de satisfacció, que és el que hem pogut tenir fins ara.
Aquest eufemisme de la qualitat preu vol dir que hi ha algun visitant que troba que potser són massa cars en alguns llocs.
D'una banda, troben això, d'altra, quan se'n van satisfets quasi al 100%. Això significa que si ve és car, estem oferint un bon servei. Tots sabem el que implica la triple insularitat, però crec que, evidentment, cadascú a casa seva, perquè com són temes que no podem regular, ha de treballar molt perquè aquest equilibri, no?, i aquesta experiència sigui tot l'única que sigui possible, perquè la gent paga molt per cadascuna d'aquestes experiències.
Saturació, l'indiquen, es queixen de saturació en alguns moments d'agost o no?
Sí, evidentment, una de les parts també la saturació, sobretot en la part que respecta als vehicles. Aquests últims 2 anys no s'ha parlat de saturació del tema comercial, que també era un ítem dels que es parlava abans, però amb la no obertura de tot el que és l'oci nocturn segurament ha quedat un poc desviada, i quan tinguem un estiu relativament normal, doncs podrem tornar a agafar tots aquests sistemes històrics i veure en quina situació exacta ens trobem.
Ja que la tenim aquí, vicepresidenta Ferrer, deixem preguntar-li per la nova llei de circularitat i sostenibilitat turística, o sigui, la nova llei de turisme, la nova llei turística, que s'ha aprovat la setmana passada en Consell Extraordinari i ara s'ha de portar al Parlament. Què li pareix?
Bueno, crec que és una llei que s'hauria d'haver treballat molt més amb els consells, en concret amb el Consell de Formentera, que és una llei que no està adaptada a Formentera fins al moment, i que sobretot no s'ha fet amb el suficient consens. És una llei que parla de competències que són del propi Consell, com és ordenació turística o territori, i que finalment haurem d'aplicar i sancionar i no haurem decidit. Amb aquest...
Com vol dir que haureu d'aplicar i sancionar i no haureu decidit? Vol dir que, doncs, que se li reserva només al Consell la part de, diríem, del bastó i no de la part de la proposta?
Pues quasi es podria dir que sí, perquè evidentment, si nosaltres no som els que legislam, tenint les competències, sí que som segur els que aplicam. En aquest sentit, evidentment crec que els nostres objectius són molt similars, i són similars a totes les illes, i tots parlem d'aquesta circularitat i necessitat de ser més eficient en l'utilització dels nostres recursos, de la sostenibilitat, però crec que no es pot parlar de sostenibilitat i circularitat en el cas de Formentera si no parlem d'altres problemes reals que té la illa, com per exemple la part dels fondejos, la pressió humana, el parc natural, entre moltíssimes d'altres. Podríem posar un exemple de lleis que s'han fet sense tenir en compte a Formentera, com per exemple la llei d'habitatge, que bé, no va tenir cap repercussió a l'illa perquè efectivament no tenia cap mesura específica per Formentera. En aquest sentit, des de Formentera ja s'havia fet moltíssima feina. Aquesta llei té 3 parts bàsiques, una que és la de circularitat i implementar totes aquestes mesures als allotjaments hotelers per poder garantir aquesta circularitat. Té una altra que és de classificació hotelera, on també es troba a faltar que hi hagi figures específiques per donar puntuació als petits allotjaments familiars de Formentera, i té una tercera part que és aquesta de la moratòria de places. En el cas de la moratòria de places, Formentera fa només 2 anys que va aprovar, a més, a través de participació ciutadana en el Consell d'Entitats, el que seria el sostre de places, la zonificació i, sobretot, la regularització de places turístiques, que és una cosa que amb aquesta moratòria queda interrompuda i que apenas s'ha tingut un any per poder treballar. Recordem que duim 2 anys de Covid. Per altra banda, en el que respecta a la circularitat, hi ha moltíssims de temes que nosaltres ja teníem implementats dins del pla de qualitat de les estades turístiques, com per exemple la obligatorietat de tenir plaques solars, l'haver de tenir un punt de recàrrega de vehicles elèctrics, temes de circularitat i reutilització, etc. I també com sabeu, i tenim un plec signat amb la UNESCO per treballar també tota aquesta part de sostenibilitat amb la part hotelera. Així que crec que teníem molt avançat, que ens hagués agradat pues, treballar-ho conjuntament, perquè l'objectiu és el mateix, però les mesures i el camí per cadascuna de les illes ha de ser diferent.
Vostè ha dit que no està adaptada a Formentera, però, segons també explica ara, moltes de les mesures que es prenen ja s'estaven aplicant a Formentera, o sigui que l'adaptació de Formentera no és necessària, perquè Formentera ja s'havia avançat en aquest sentit. Es refereix a la qüestió de fondeig, pressió humana, parc natural, tot això no hi ha res inclòs en aquesta llei.
Tot això no hi ha res inclòs en aquesta llei i justament és dels grans problemes de Formentera i, a més, problemes pels que el Consell de Formentera no té les competències. És a dir, que s'està legislant damunt temes que els consells tenen les competències, com són les places turístiques i com és l'ordenació del territori, però no s'està legislant damunt dels problemes que tenim ara mateix com a illa en freqüències marítimes, en la protecció del parc natural, en l'arribada de persones per un dia que no pernocten, entre tantíssimes d'altres. D'altra banda, aquesta llei d'una banda parla de sostenibilitat i de circularitat i d'altra banda permet un creixement de fins a un 15% d'ampliació d'establiments d'allotjament, amb el motiu de l'impuls a l'economia per pal·liar efectes Covid.
Crec que però no són de places, no? Són, en aquest cas, terrasses o, en fi, diríem annexes o construccions complementàries, però no implica places, no?
No implica places turístiques, però sí que implica creixement urbanístic. En aquest sentit, sí. Creixement urbanístic de fins a un 15%.
Un 15%, però no per fer-hi allotjaments.
No per fer-hi allotjaments, però per fer més gran el restaurant, per fer més gran les terrasses, per fer un gimnàs, un spa...
Això qui tingui tros, no? Qui pugui, no?
Evidentment, qui pugui, i també això dependrà dels consells. Aquesta mesura ja la varen treure fa un any, prop d'un any, i des del Consell per plenari es va aprovar que en el nostre cas seria del 0%, perquè vàrem demanar que s'inclogués una disposició addicional on poguéssim decidir aquest creixement.
Llavors, qui decideix aquí? Decideix Palma o decideix Formentera?
Bueno, el govern balear obre la porta i nosaltres la podem tancar, en aquest sentit, a petició pròpia. Però el govern balear obre la porta...
No s'ha de patir, no, llavors? Si podeu tancar?
Bueno, jo crec que vendre una llei com sostenible i circular que després t'ofereix fer creixements urbanístics no acaba de ser... decididament és contradictori, i d'altra banda continua decidint coses encara que nosaltres les puguem tancar després, que són competència nostra.
Deia que no s'ha fet amb consens. Jo entenc que des de Palma o des del govern balear es pot dir, mira, nosaltres hem aprovat això, però Formentera té un diputat, en aquest cas, que representa una coalició de tres partits, que de fet estan governant Formentera, i que, per tant, segurament està qualificat i té la legitimitat d'expressar doncs, la veu de Formentera en el Parlament i retocar el que sigui, no? Llavors, potser sí que el consens és a posteriori, o no?
Hi haurà segurament temes que podrem incloure dins d'aquesta llei i que serà necessari incloure, però jo crec que companys de govern i partits que es recolzen en el govern haurien de treballar conjuntament i no anar a la part de les al·legacions o de les propostes posteriors. A part, el Parlament té un funcionament molt específic i veurem quant de lo nostre acaba puguent entrar dins d'aquest decret, on hi ha coses que, com dic, s'haguessin pogut treballar prèviament, com, com es fa amb altres lleis.
Quina opina d'aquesta moratòria que ja existia a Formentera, aquesta moratòria que afecta unes 3.700 places, amb la majoria de lloguer vacacional, algunes d'hotels? Ahir la presidenta Anna Joan mos deia en aquests micros, en fi, pareixia tranquil·litzar una miqueta la població, de dir, durant un any esperem, no es donen aquestes llicències, no, aquestes places no surten, entre cometes, a la venda, però si fem les coses bé, si la ciutadania, doncs, amb diferents actors, si hi ha un consens, després un debat de que es poden ampliar, doncs oferim aquestes noves places endavant. De fet, no parlava de creixement, sinó parlava, va voler especificar que era una congelació del creixement. Què creu de que almenys durant un any o durant dos, fins que Formentera decideixi, aquestes 3.700 places quedin en stand-by i quedin sense omplir-se?
Bueno, justament això va ser el que vàrem fer fa només 2 anys i mig, el determinar quin havia de ser el sostre de places, quina era la zonificació, és a dir, el que podia ser i no podia ser turístic, i vàrem crear, a més, dos bosses de places diferents, una bossa de places hotelera i una bossa de places d'estades turístiques. La bossa de plaça d'estades turístiques és una bossa de places que es va crear a efectes de regularització. És a dir, no es creen noves, es regularitzen. I hem passat per 2 anys de Covid. Evidentment, tots estem d'acord en aturar, en repensar i en treballar el nostre model i sempre cap a aquest mateix objectiu en el que tots coincidim. Però justament la part de pernoctació, en aquest sentit, la part de pernoctació i regularització de la pernoctació ja existent, sense mirar el visitant d'un dia, els fondejos, la capacitat de càrrega del nostre litoral, etc., no tindrà efectes.
Hi ha prou potencial d'inspecció per que aquestes places que no estan regularitzades no s'emprin?
Hi haurà prou potencial de...
N'hi ha hagut fins ara?
No n'hi ha hagut fins ara, perquè justament en 2 anys de Covid hem hagut de dedicar tota la nostra inspecció i tota la nostra feina d'agents d'autoritat al control Covid.
Es podia donar que Formentera estiguessin oferint més places que de les legals.
Segurament.
Què diuen els hotelers? Quan vostès van presentar aquesta moratòria, els agents del lloguer vacacional, les places turístiques dels hotelers, què hi varen dir i què creu que diuen ara? Estan en contacte, per exemple, amb la COP?
Bueno, demà tindrem una reunió de la comissió, en aquest cas d'ordenació turística, on formen part tots i on podrem fer un primer anàlisi d'aquesta llei i també per poder traslladar-ho després al govern. Aquí hi ha dos parts i sempre hem defensat que aquesta part no s'ha de parlar exclusivament amb el sector, sinó també amb tota la ciutadania, que va ser el que vàrem fer l'any 2019, on efectivament es va aprovar finalment dins de lo que és el Consell d'Entitats. Jo crec que el sector sobretot està preocupat de la capacitat de dur endavant totes aquestes mesures que hauran d'implementar noves, que parlarà de timings per dur-les endavant i de quina manera se'ls pot donar un cop de mà, i en la part de les dispenses per aquesta circularitat hi ha un problema molt greu en el cas de Formentera, i és que en urbà tot serà molt fàcil, però en rústic, on estem afectats per diferents figures de protecció, però tenim dins del catàleg d'activitats en rústic, és a dir, aquelles activitats que ja eren existents abans del 2010 i que es permeten, però no es permeten de noves, aquestes tindran molts de problemes per poder emprendre les reformes i les instal·lacions que demana aquesta llei de circularitat.
Molt bé. Ja per acabar, deixa'm preguntar-li per aquesta nova via judicial en relació a Cases Castellones a instàncies, doncs, a aquest empresari Leo Stoiber. Recordem que no és part interessada en el tema, però és a través de la seva denúncia que ara s'ha obert a un judici oral en la que doncs, es demana doncs, bé, es demana 8 milions de fiança en aquest cas a Bartomeu Escandell, a Jaume Ferrer, a Sònia Cardona, per a desobediència amb aquesta estrambòtica situació en la que la Fiscalia demana que o ve a dir doncs, que aquestes tres pisos d'aquests tres blocs doncs, comercials segueixen dempeus quan fa 10 anys que estan ensorrats. Hem demanat al seu partit polític, a GPRF, si volien fer cap declaració, ens han dit que no. No sé si vostè vol aprofitar aquests equips doncs, per a comentar aquesta qüestió, ja que és la primera doncs, membre del partit que ve aquí des de que s'ha sabut això.
Bueno, en primer lloc, donar el meu recolzament tant a aquestes dues persones que continuen dins d'aquest procediment judicial com a tota la resta que ho han estat, tot consellers o exconsellers de gent per Formentera, gent que ha estat en querelles justament per defendre l'interès general de l'illa i per un empresari que no ha vist aconseguides les seves expectatives urbanístiques que tenia a Punta Prima. En aquest sentit, parlar de preocupació, d'una banda per l'estrambòtic, com bé deies tu mateix, de rebre una obertura de judici oral on es parla d'uns edificis que efectivament ja s'havien enderrocat, i d'altra banda perquè crec que aquesta contínua coacció de representants de les nostres administracions finalment ens pot fer mal a tots. No sé si totes les persones que vinguin d'ara endavant, després de veure que hi ha persones que estan 10 anys en judicis per prendre decisions en interès general dins de l'administració, si seran tan valentes com han estat aquestos.
Vols dir que aquesta, diríem, aquest paper de la justícia doncs pot fer enrere gent que es vulgui involucrar en política?
Crec que la justícia en aquests casos i en tots hauria de ser molt més ràpida, perquè després de tant de temps la justícia deixa de ser justícia, i perquè cada vegada que surt una portada, cada vegada que es parla del tema, ja és una penitència per persones que estan amb una responsabilitat pública. És necessari anar ràpid, aclarir tots els fets i, evidentment, que també hi hagi responsabilitats per persones que utilitzen els seus sous i els seus interessos per coaccionar tant a les administracions com als seus representants.
Moltes gràcies, vicepresidenta Alejandra Ferrer, moltes gràcies, consellera de Turisme, pel seu temps i per haver respost a totes les preguntes. Que et passi un bon dia.
Gràcies, bon dia.